Café y Cigarro.
Hola a tothom.
Hola.
Què tal, nens i nenes? Benvinguts a l'hora de Cafè i Cigarro.
Ben trobats.
Cíclicament ens trobem amb merdes que ens trenquen el dia a dia i ens veiem en la tesitura de fer humor quan la gent, els receptors d'aquest humor, no estan gaire per la feina. No us confongueu, no us intento vendre la tòpica moto de l'humorista que ha de sortir a escena a fer el seu acte, programa o el que sigui, perquè el món necessita somriures i no ens el glaçaran per la força de les armes i bla bla. Primera, no sóc humorista, sóc un patat que s'ajunta amb dos patats més i fem un programa on intentem fer punta les coses que ens fan gràcia. Però la meva feina no és l'humor. Segona, perquè arrogar-se la responsabilitat moral de portar la risa al poble és igual de patètic que postejar un selfie davant la Torre Eiffel dient que l'any passat estaves allà pel teu aniversari. I tercera, perquè deixar-se endur pel hype del moment és responsabilitat última de cadascú. I si vosaltres voleu posar-vos la bandera de França, l'avatar de Facebook, fer el símbol de la pau amb espelmes a la plaça del poble o muntatges amb frases de Gandhi o de Paulo Coelho és la vostra puta opció. La meva és venir aquí, passar una bona estona amb dos companys de la fàbrica de iogurts i que vosaltres rigueu si voleu compartir aquesta hora amb nosaltres. I dita tota aquesta tonteria transcendental, ja pot començar a rodar la maquinària.
Ai, de mi, hòstia, no entès res, però m'ha agradat molt.
T'ha quedat molt bé, David, eh? No, subscric doncs, totes les... Bueno, alguna conjunció no, però...
Alguna conjunció no.
Jo, el 99% de les paraules ja, sí, subscric.
A mi qualsevol que parli una mica a poc em té guanyat.
Sí, que s'entengui. Jo avui en dia, que s'entengui el que diu...
Les paraules, eh?
Ja sí, està, sí, no? El contingut no l'he agafat tampoc.
Mira, podem agafar un... Com es diu això? You Wisp o una cosa d'aquestes, posar aquest speech i fer-lo viral. Fem-lo viral, amics.
Vinga. Fem-lo passar per una frase de l'Ahram.
Oh! Massa llarga.
Sí, no? Bueno, pots tatuar tot el tors en espiral.
Amb frases de l'Ahram, rotllo Prison Break. Ja sabeu que si ens esteu escoltant en directe via scanerfm.com us animem a insultar-nos, també en directe al compte @cafeicigarro i donar feedback al nostre compte germanat de la setmana @WilliamShatner. Ja va ser hora que
William.
Home, ja va ser hora que un dia deixi de mirar la tele perquè està tot el dia enganxat a Netflix, està més enganxat a Netflix que l'Amadeu,
no.
Que
ja és dir.
Tot el dia està
igual,
postejant.
Potser sí, però més no.
Més no.
M'he donat de baixa el cens.
Ciutadà de Netflix, ara.
Sí, sí, sí.
Ha anat a canviar el padró.
Soc una pàtria connectada a una wifi.
Ciutadà Netflix. Amb tots vosaltres, un home que fa gargots i a sobre cobra. Àlex Santaló.
Oh, cobra.
Oh. Oh. 30, 60 o 90 dies.
Sí, 30.
El humor de l'autònomo.
Diu que eres humorista.
Cada dia arriba un minut més tard i ben aviat vindrà amb una setmana de delay. Amadeu Brugués.
Vinc preparat de casa.
Així m'agrada.
Pel que sigui.
Sí.
No sé mai el que és.
I més, amics. I un servidor que us parla, calvo i carismàtic com el pare de Julio Iglesias, David Guerra. Així que ja podeu donar gràcies al Déu en què cregueu perquè comença la temporada 6, episodi 8 del Cafè i Cigarro. Avui tindrem una estructura una miqueta trencada del programa per les circumstàncies o perquè ens ha vingut així de gust i, bueno, no ens estendrem gaire amb el tema, però tenim unes quantes notícies que comentar que monopolitzaran.
Això no ho he entès.
Jo menys. doncs això, que monopolitzaran tota, pràcticament tota la meitat del temps del programa, o sigui que anirem fent...
Sí, anem fent.
Lo que surja...
Tampoc ens posarem...
Molt picadet, molt actual.
Tenim temes molt transcendentals.
Molt.
No cridis tant, Amadeu.
Molt.
Ara que t'he pujat al micro, vas i crides, hòstia puta.
No, jo què sé. Per què no ho posen al micro, quina potència està, ell?
T'hauries de regular tu la teva.
Estic contemplant l'escuma del micro de prop i...
No te la miris molt de prop, eh?
Se m'està obrint un univers.
No facis macro.
És com una placa de Petri amb vida pròpia.
Sí, una escometa de Petri. Una Petri espuma.
Doncs comencem amb les coses de casa, no?
Comencem.
Pau Casals, que és maco.
Lo d'aquí.
Lo d'aquí és tan estúpidament monotema com fa 3 setmanes, amb el qual no us descobrirem gaire cosa nova al respecte.
Home, aquesta setmana hi ha hagut moviment.
Hi ha hagut moviment.
Hi ha hagut coses distretes.
Sí, sí.
Moviment no hi ha hagut, però s'ha sacsejat tot i quedat igual.
Hi han quedat uns quants inputs guapos i intentarem treure-li punta a tots aquests. A veure què aconseguim.
Provem.
No. 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 No.
Vale. Aquesta és la tònica general de l'altre dia a la sessió d'investidura fallida. Del candidat a president Artur Mas.
Sí. Es va notar que la majoria de diputats del Parlament són homes, perquè quan diuen que no volen dir que no. Hi havia molt pocs, tu sabràs.
M'estàs dient que la Inés Arrimadas podia haver dit tu sabràs?
Hauria quedat meravellós. O sigui, jo ho suspenc tot, em dono de baixa de totes les actualitats i em quedo amb aquesta. La Inés Arrimadas votant tu sabràs.
Tu sabràs.
Digue-m'ho tu. Seria meravellós. Però en canvi ens vam trobar un matís nou, que això sí que és igualtat de gènere, que és el no tranquil.
El no tranquil.
No tranquil,
o sigui, el sí la cigarreta de després del no. Aquella tranquil·litat d'esperit que jo crec que ha fet més per la igualtat de gènere que tota la corrupció de la gramàtica que s'ha arribat a fer per parlar de maneres estranyes.
Home, per maneres estranyes les d'Andrea Levy.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. L'Andrea Levy ha fet un recorregut per personatges.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Que riu tant del Mortadel Lu.
El Coque García de Sumate comentava per Twitter un tuit molt graciós, deia algo així com que a la primera sessió anava mastegant xiclet com un cavall, a la segona anava allà a dormir amb una manta i a la tercera sessió ja es tallaria les ungles dels peus allà directament, no?
Sí, jo me l'imagino amb un gibrell d'aquells de mig quilo de crispetes dolces.
Sí. Ah. I tirant crispetes a la bancada davant.
Sí, caient-hi moltes a la falda.
No, davant no, perquè hi ha l'Albiol, hi ha el jefe.
Sí, reboten.
Rebota, clar. Jo crec que es posa tan avall perquè es pensa que no la veuen amb l'Albiol davant.
Clar.
I jo m'ajupo aquí i faig el hooligan.
Soc Pumuki, m'amago.
Estem parlant d'una noia que fa 2-3 mesos era una mica la sirenita del PP.
Estem parlant d'una noia que era tertuliana regular del Basté.
O sigui, a veure, però...
Sí, regular tirant a malament, eh?
Sí,
però
també
hi era, amics.
Però era una noia bufona que volia ser imatge del partit.
Era la Frederic Déu dels tertulians.
La van nomenar per un càrrec a Espanya, allò d'una manera una mica amb festa grossa i tal, i realment, o sigui, el que la Miley Cyrus ha trigat uns quants anys a fer, ella ho ha aconseguit en 15 dies.
Sí, sí, fantàstic.
Està molt bé, estaria molt bé que comencés a treure la llengua.
Jo el que no sé, fa temps que no actualitzo el seu Twitter, però fins 4 dies després no postejava, des del dia 10 no hi havia cap tuit amb el seu compte.
Perquè això va amb el càrrec. Com més amunt estàs en el càrrec, menys piules.
Ah,
fixa't amb el Jordi Canyes, que no para.
Ah, sí. No, és curiós perquè tothom tendia a igualar-les, tant Andrea Levy com Inés Arrimadas, eren les dues niñas bonites, no?, de CES i del PP
i de
Beps. I ara no, ara a la vista està que l'Inés Arrimadas ha agafat una dimensió molt més notòria i hi ha certa estima dintre de la gent, o sigui, i aquesta nena ha passat a ser la Choni del Parlament.
Sí, s'ha quedat absolutament...
Jo soy la Levy.
La sí. Levy, jo soy la Levy, el hashtag mític.
Sí.
Bueno, està entre jo soy la Levy i el dia següent el rei pescador.
Tapada amb la manta.
Una mica recorrent
sí.
Tot aquest àmbit, no?
Però fem un repàs, no?, de què va passar. O...
Sí, i tant.
No, vull dir que vam tenir dues sessions.
A les dues l'Artur es va esforçar moltíssim en intentar desgranar totes les coses que faria, totes les promeses que d'allò, i a recalcar que en tot cas, que no era per cosa seva, que aviam, que ells estaven donant-ho tot i que si hi havia alguna persona que no ho volia, doncs ell sabrà, però nosaltres estem aquí i parant la taula i posant tota l'artilleria a sobre.
Sí, se suposa que ho estan fent tot perquè sigui possible l'acord, no? Però, en canvi, saben perfectament que el nom d'Artur Mas és innegociable pel no, i ells el posen com a innegociable pel sí. I llavors aquí estem encallats, perquè si tu vas a buscar un acord i saps que el teu nom és la pedra d'ensopec, és aquesta la postura que has de mantenir? És a dir, mirat en el moment present, dius, probablement encara queda cap partit per jugar.
Sí.
Llavors, doncs, evidentment, tot s'ha de mirar amb una mica amb un gra de sal, no? Però si ha de ser aquesta trajectòria la que ens porti fins al final i, portant probablement unes noves eleccions, jo no veig que políticament sigui massa defensable, tampoc,
no,
al punt de vista de Junts per Sí, que acaba sent un Junts per Convergència, que és Junts pel Mas.
Però és que, si t'hi fixes, va ser exactament la mateixa, ara que es parla com a hashtag també, del pressing CUP com a concepte, a l'hora de fer-los pressió fins que acabin cedint amb tota l'artilleria mediàtica, amb tota la gent, amb una manifestació de l'ANC demanant que, sisplau, que cedeixin... Van fer exactament el mateix amb Esquerra Republicana perquè acceptessin el pacte d'anar junts.
Sí.
Perquè, en principi, l'Oriol Junqueras no es doblegava, això, i van fer la mateixa pressió, i ara suposo que l'Oriol Junqueras, des de la seva butaca Resform a casa seva, mirant la tele, veu el pressing CUP i es parteix el cul de riure, no? Dient, ara us toca a vosaltres, eh?
Sí, no sé jo quin sentiment poden tenir ara mateix Esquerra, perquè, clar, jo diria que Esquerra, en el fons, és el partit més honest del xiringuito, en el sentit de dir, anem ja sense pantalons pel carrer, perquè el que volem és anar tots d'acord cap a aquest procés d'independència, no? I ho donem tot.
I mira que és curiós, que jo crec que tots ens estaríem d'acord amb que el nom de Junqueras, si es posés damunt la taula com a presidenciable, crec que els posaria d'acord a tots de seguida, però és una cosa que no...
Jo crec
encara
que
estan tibant tots de la corda.
Jo crec que com a país també tenim una rèmora important, que és l'efecte Polònia, que tendim a identificar els personatges que estan sobre la taula com els personatges de Polònia, no? I ens imaginem parlant a tota aquesta gent i discutint, com l'Artur Mas de Pilosio, no? Comentant-la d'allò, i ens imaginem una fireta supersèrie i no sabem realment què és el que està passant, ni per on estan anant els trets ara mateix.
Però jo prefereixo no saber-ho, eh? No, t'ho dic des del punt de que ja m'agrada que aquestes negociacions es facin a porta tancada.
I
les veig molt més serioses així,
i tant,
que no si les retransmeten.
I tant, el problema de tot això és que durant tota aquesta setmana passada hem tingut una invasió de el que en diuen ara els hiperventilats del procés, o sigui, tota aquesta gent que ha anat a les 3 o 4 últimes manifestacions i ja es creuen amb dret de tirar endavant la independència ells sols, i pacteu perquè els CUP sou uns botiflers que esteu trencant el procés i sou agents del CNI i porteu la bandera espanyola. A mi m'han arribat a dir per Twitter, bueno, poc menys que això, i que sóc un llepaculs de l'Anna Gabriel, i senyors, puc dir que jo per l'Anna Gabriel mato. Jo per l'Anna Gabriel em tiro a terra i li faig un massatge als peus, com li rento els peus com Jesucrist als apòstols.
Qui pogués ser Apache per descargolar-te la cabellera, no?
Jo li pago un perruquer, seriós.
Oh, ja està, boss.
No,
ja
però encara, abans que descarrilem definitivament,
sí,
volia dir un parell de coses. Una és que compta amb el Polònia, perquè jo crec que com que fa tants anys que es fa, i es fa prou ben fet,
sí,
han aconseguit fer un perfil...
Darrerament millor.
Sí,
crec jo
crec
que
sí,
va tenir un esborant.
Un petit, sí.
Han remuntat
força, gloriosament.
I els perfils dels personatges, jo diria que són gairebé acadèmics.
Sí, estan molt encertats.
Estan molt treballats.
El Baños és molt èpic,
I són molt finets. I l'altra cosa és que encara dins de la desgràcia, sort de tota aquesta situació de París, que ha fet que s'anul·lés la manifestació que hi havia d'haver ahir de l'ANC, perquè jo crec que hauria sigut gairebé impossible evitar que fos un pressing CUP. I em sembla que hauria sigut absolutament contraproduent.
Estava anunciat que era un pressing CUP, això.
Deien que, sisplau, que la gent no veiés així, però quan ho dius és perquè...
Hem muntat una manifestació així sorpresa.
I ens n'anem tots a Can Vies a fer pressing. No, va ser un tema, però... Tot i això, un dels moments més graciosos de tota aquesta setmana passada va ser un moment, no sé si s'ha comentat molt a Twitter perquè no vaig, però el .cat, el programa .cat de l'Arrecife de Coral, que
el Bastián Riba amb el Xavi Coral de cheerleader, no?
Exacte, sí. I amb el Bastián Riba posant cara interessant per allà. Doncs l'Antonio Baños va estar explicant amb molta didàctica, molta pedagogia, tota la seva història, molt tranquil, mòbil, fins que va arribar el Xavier García Albiol, va seure al costat i va començar a fer aquesta espècie de política absurda. La veritat és que Antonio Baños guanya molt amb les distàncies llargues de temps. O sigui, si tu li respectes el seu temps de parlar, el tio et pot deixar matxacat a nivell. Però l'altre anava interrompent-lo cada 15 segons de frase i a més li anava tocant amb la mà. Sí. El anava tocant. I era en plan de, al final es girarà l'Antonio Baños, agafarà un peu de micro de la taula o si li fotrà una hòstia. Perquè és molt agressiu aquest home.
Home, part, és el part, que li va dir que m'hi jugo el que vulgui, que vostès acabaran cedint, sí, tot això amb, sí, amb la boca plena de magdalenes, així
m'aposto,
com parla.
Sí. M'aposto, però clar, és que veies amb la perspectiva de la panoràmica de televisió de widescreen, veies aquelles manaques com raquetes de pàdel, sí, aquella envergadura física, rotllo Roberto Dueñas, no? Tot mig...
Clar, no, no, el, problema, el problema és que si l'Albiol et pot tocar, la distància segura és de més de 300 metres.
Sí, o sigui, sí.
Amb un estudi de televisió estàs atrapat, sí, et tocarà
i
sempre.
I a més el Baño se'l mirava amb cara de per què em toques? Clar. Per què em toques? M'estàs fent sentir molt incòmode.
És que era una, clar, mica Íñigo Montoya i Andreu Gigante.
Sí, i el Baños és un tio de bastant de carrer, per dir que aquest no té problema en liar-se a fotre's gualles, suposo. Però...
No, una xiveca trencada i el coll.
I venga...
És que, clar, està en un procés gripal que va i ve... I...
Sí, això, sí, sí. Vam tenir l'altra sorpresa, va ser aquesta, no? Que de sobte desapareix el Baños i sí, han saltat les alarmes. Sí.
I a sobre, quan ja t'has il·lusionat, que dius el primer màrtir, això ja ho tenim, clar, fet, va i resulta que s'ha dormit perquè no es trobava,
sí, sí, no,
bé.
Hòstia, no, dius, que tinc una grip, no sé què.
Quin anticlímax.
El bestiat aquest, jo, perquè no vaig escoltar la tertúlia, però suposo que el nivell d'histerisme al Camamilla Party havia de ser...
No vam estar sentint, em sembla, no,
cap de nosaltres. Si algun tuitaire ho pot
sincerament
corroborar.
Vaig estar-ho sentint abans de que hagués d'entrar al Baños, l'anunciaven, sí, que sí, arribaria al Baños, però després vaig haver de desconnectar i em vaig perdre el vodevil.
Mare meva, quina història, eh? No, la veritat és que sí que és veritat que ha sigut una setmana amb molts inputs, però tot dins de la línia. Ja sabem el que passarà, i el marge aquest que han donat de, em sembla que és fins al 28 de novembre, l'assemblea de la CUP, de les CUP que faran...
Sí, però de totes maneres, clar, tots aquests terminis són força ficticis, perquè fins al 9 de gener em sembla que per
tenim
llei
marge, sí, sí,
s'acaba el tema. Jo crec que, a veure, per molt que posis dates damunt la taula, depèn de com giri tot plegat, tu en passaràs o no.
Un dels inputs espanyols ha sigut que la Susana Díaz ha dit que era lamentable veure com estaven trigant tant en formar govern.
Sí, és meravellós.
Una senyora que va trigar 80 dies, com el puto Willy Fogg.
No, va parir durant les negociacions d'aquesta dona.
L'altre dia un periodista que treballa al Parlament em va estar explicant que va presenciar una conversa on un personatge d'un partit li preguntava a un dels juristes que hi ha al Parlament si ara qualsevol resolució, qualsevol cosa que s'aprovi, si té vigència. L'altre anava dient que no es pot fer res. I els pressupostos que s'han d'aprovar abans de final d'any? No. O sigui, no podem fer res ara. I si fins al 9 de gener abans s'investeix en Mas i després el recusen, el poden fotre fora directament i ens quedem sense govern. I és una meravella.
Sí, no, són
no desgovernats, sinó que el futur pinta encara més desgovernats.
Sí, no, és que estem en un punt d'incertesa que la veritat és que pinta força interessant, perquè com que la 155 dels ous no s'ha aplicat mai, és una estem davant d'un abisme de possibilitats. Sí. Super maco, no? De dir, què passarà?
Sí,
què passarà?
I a més, se li ha de reconèixer, per bé i per mal, però se li ha de reconèixer al president Mas, a l'Artur Mas, que és un expert a ballar la corda fluixa.
Sí.
Home. Aquest home li plantes una corda entre dues parets del Gran Canyón del Colorado
i se'l fa.
Passa per un cable i a mig recorregut et balla una xacona, sí, i no es despentina.
Sí, home, però ara li ha sortit un del partit que està agafant la corda fluixa i li està sacsejant, sí, amunt i avall.
Déu-n'hi-do.
Qui?
Escoltem.
Esta ha sido francamente decepcionante. En primer lugar hay una cuestión de estilo. Es ordeno y mando arriba y abajo, se nos riñe.
és el masculí.
Algun dia, algun dia algú ha de fer una conversa del Banc Sabadell de masculell amb en Quim Nadal i que peti tot.
Implosiona.
Ara, són tres Blu-rays, eh?
Sí. Fes el resum per l'anunci.
És com el videoclip aquell de Farrell de 24 hores. Dels tios allà cascant i anar fent. Hòstia, tio, Mascollell ha tirat l'artilleria a sobre de... Bueno, no era artilleria, era una bossa d'aquelles industrials de basura que fa servir quan fas una mudança i tires tota la runa. Era una bossa d'aquestes plena de merda i l'ha tirat a sobre d'un ventilador d'aquests industrials, rotllo de Hollywood, saps aquests que fan?
Sí.
Doncs ha agafat la bossa, l'ha tirat allà i vinga, però festival.
Jo no les he sentit, les declaracions. No, ell no ha dit l'article.
És l'article, és l'article. Ah, sí.
Però a mi l'article m'ha semblat un enfilall de coses sabudes. És a dir, no hi ha res de nou.
Però és un posicionament tan clar de què pensa almenys una part raonable de Convergència.
Sí, esclar.
Que fer-ho evident, fer-ho físic, de dir, bueno, ara que està tothom parlant del consens i dir, va, vinga, no ens fem mal, parlem amb la CUP, estem en plenes negociacions, arriba el Mascollell, es treu la polla i diu, bueno, senyors, això és una merda.
Sí, però és que, clar, a veure, si traiem el procés, o si obviem el procés, la CUP i Convergència, jo crec que tothom té molt clar que són dues forces pràcticament irreconciliables.
I tant, són oposades.
Amb res.
I tant.
Llavors, evidentment que estan ara intentant trobar un punt d'acord per anar tots plegats cap a la independència i després barallar-nos a escala domèstica. Però vaja, el que diu en Mascolell és que s'ha cansat d'esperar a resoldre primer un tema per anar després pels altres. I a mi em sembla que això és política de partit, tenint en compte que Convergència, jo diria que és dels partits de l'antiga escola, per entendre'ns, del sistema de partits heretat de la transició, que més ha maquillat la seva existència darrere d'unes sigles, una coalició, uns independents i que tomba i que gira, però que internament no ha deixat de funcionar com a partit en cap moment.
Exacte.
I per tant, home, jo aniria amb compte amb fer segons quins escarafalls perquè et saltarà el maquillatge i a veure com expliques a la gent que estàs des del punt de vista estructural allà mateix amb partits com el PSC o Iniciativa, que bromes a banda, com a estructures de partit van minvant sense parar.
I tant.
I a Convergència probablement li passaria el mateix, perquè els gustos han canviat.
Bueno, la veritat és que sí. Un altre dels vells xerucs del partit, no?
Passant.
Va, anem a...
30 anys. Vinga, anem a lo gordo.
Lo
de més enllà.
Anem a això que és més divertit.
Ai, sí. Bueno, tenim
no hi ha tall de veu?
Sí,
home, o el silenci és el tall de veu?
No, hi ha tall de veu.
Hi ha tall de veu.
Sí, home, escoltem. Per aquí devia ser quan devien entrar, no?
Més o menys.
Això que sona són
els Eagles of Death Metal.
Eagles of Death Metal. Segons La Voz de Galicia o El Faro de Vigo, era un grup de música satànica.
Sí, escoltem la música satànica.
Això té una...
Com està Satan, no?
Ha tornat als anys 50,
s'ha mariconat
molt.
Sembla la intro de Los Monkeys.
És que té molta gràcia perquè, bueno, pels que no estiguin versos en tota aquesta escola musical, el death metal és un subgènere del heavy metal, que és un death metal extrem, amb veu gutural, molt ràpid, que sí, és molt de temàtica satànica i tal. I aquest grup es diu Eagles of Death Metal, però suposo que com a paròdia, com a gràcia, no?, de dir, hòstia, anem a buscar un nom cunyero pel grup, però són un grup de pop rock de tota la vida i òbviament no tenen res de satànic. O sigui, aquest és el nivell d'informació a la premsa espanyola, perquè dubto que aquest tipus de comentari s'hagi fet en algun altre país del món. I m'agradaria fer una miqueta de, no d'incís, sinó remarcar
el tractament. Avui està.
Matxaca, matxaca.
El tractament de la premsa espanyola.
Ondes que tenim aquí.
Hòstia, és veritat que tenim un ondes. Tira'm una foto, porta'm.
Després, tu ves parlant. Ara penjo la foto amb l'ondes des del compte de Cafè Cigar.
Hòstia, no pots, tio. És que fes un colló, això.
És un cavall. Què t'esperaves?
Que passés por. Vinculat al braç.
A veure, fes el discurs, David.
Pesa, mira, em posaré l'ondes aquí a sobre del guió.
David,
sobre l'ondes.
Gira una mica que es vegi la foto que és l'ondes i no que és un dildo verd.
Vale. Doncs apujat amb l'ondes, espera que faig que era interessant. Vale. Jo volia dir que el tractament de, no de tots els mitjans espanyols, però sí d'uns quants mitjans generalistes, ha estat de vergonya aliena. Tant des de la filtració o l'emissió de les imatges dintre de la sala Bataclan,
no, això és, bueno,
que és vergonyós, és vergonyós i sembla que no aprenem. Sempre que es parla d'una massacre o es parla d'algun acte així truculent o funest, sempre hi ha d'haver el típic que apel·la a la llibertat d'informació per presentar unes imatges que pràcticament són snuff, perquè són execucions de persones en directe. I això és una cosa que no és que hauria de ser tabú, és que hauria de ser denunciable, al meu entendre.
És molt complicat. Jo crec que en situacions així salten tots els estàndards, salten totes les inèrcies, i inventar o descobrir sobre la marxa el que tocaria fer és molt complicat. A mi el que em va escandalitzar és que allò que llegeixes, obres al Twitter, no? A veure quanta gent està viva i que expliquen i tal, i comences a llegir desenes de morts a París, i dius, hòstia, què està passant, no? Poses la tele
i res.
I veus que cada canal està fent la seva programació com si res, no? Llavors dius, noi, deu ser una cosa molt local o tal, no? I vas passant, i llavors arribes, en aquest cas jo vaig arribar al 324, TV3 encara no havia desconnectat, per no havia tallat, i dius,
que té però tenir un canal de notícies 24 hores.
I el 324 sí, efectivament, estava muntant un pollastre de por, no? Però després m'ha fet molta gràcia que, mentre que sobretot a les xarxes el comentari redundant és la tele està morta, entre la tele a la carta, els mitjans de les xarxes, YouTube, etc., la tele està morta, però en realitat no. És a dir, en realitat el punt de reunió, el punt de trobada, el bar de tota la vida, el Zúric de la població, per entendre'ns, continua sent al voltant de la tele.
Bé, perquè la imatge en directe dona aquest extra, i la tele té els mitjans per tenir un enviat especial a París i perquè el tele a la carta és això, és a la carta, no en directe.
I el més important, que com dius tu, com a punt de reunió, com a fòrum, com a com tu diries, àgora virtual, hi ha d'haver una ràdio allà, com la ràdio que reunia totes les famílies abans, no? Hi ha d'haver un punt perquè tots els tuitaires i tota la gent que està amb xarxes pugui estar comentant el mateix moment. I és molt difícil fer-ho des de mitjans online o, hòstia, esteu seguint tal pàgina que estan retenint. No, estàs mirant la tele, que en aquell moment estan fent això. Sí, òbviament hi ha un feedback i és molt, molt més immediat i hi ha molt més ressò, sobretot en quant a la gent que està implicada dintre de la història, no? Que van, per exemple, a Facebook hi havia una aplicació, però era
sí, van implementar una mena de botó,
com una espècie de check-in, sí, per dir, per jo estic bé. Sí. Jo estic bé, estava a París en aquell moment i estic bé, no? I això em sembla que com a motor de feedback és molt important, però sempre hi ha d'haver un referent, i clar, sí, la tele, sí, en aquest sentit ho és, i TV3 va fer una feina excel·lent, sobretot 324 va fer la cobertura que ha de fer un canal públic,
que era bàsicament punxant tele pública francesa.
Sí, 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 però és que això és el que té, vull dir, la tele directa, val, és això. I en el cas de que no tenir tele a l'abast, a Twitter, encara que només tinguis el Twitter, tens mitjans,
sí,
que et fan la comunicació, fins i tot comptes, sí, oficials.
Sí, sí, però compte, eh?
Sí, sí, no, clar, vull dir, però és que a més de tot això, tens la gent que es dedica pel seu compte a especular.
Ah,
aquest és el problema. Clar, que, escolta, fieu-vos una mica més, no al 100%, perquè després parlarem d'exemples de mitjans que,
sí, sí,
es van cagar a la informació
directament, sí,
però ostres,
directament.
Tens comptes que seguim molt més fiables que no gent dient 200 morts, 300 morts.
Puc obrir foc amb un d'aquests mitjans?
Endavant, ataca, sí, ataca.
Mira, la Razón, amb la seva portada d'ahir, sí, va ser una portada així en negre, parlant del dol, de tot som París, o oh, tot molt maco, va posar a sobre de, a la capçalera de la portada, una foto d'un dels presumptes jihadistes que estava en recerca i captura, i van colar la foto allà d'aquest senyor. Aquest senyor és un senyor canadenc d'ascendència hindú que es diu Beren Jubal i és un periodista que es dedica a fer crítiques de videojocs.
És un youtuber.
Més o menys. És un senyor que es dedica a això, a fer crítiques de videojocs, és un gamer i tal. No sé si sabeu que fa un any o així hi va haver una història entre els gamers que es va dir Gamergate per unes històries que van passar amb unes programadores, bueno, que es parli a un pollastre de gent denunciant la misogínia dels gamers i tal, i sí, es va liar, sí, com una espècie de contrapoder a la xarxa dels gamers indignats perquè deien que ells els havien menys tingut els programadors de videojocs, bueno, tot un pitote absurd de frics que ho estaven durant tot, no? Mm-hmm. Doncs resulta que aquesta gent del Gamergate van agafar aquest senyor que discrepava amb la seva manera de fer i ho havia fet públic, ho havia fet palès feia temps, i van agafar una foto seva, un selfie que s'havia fet amb la tablet davant del mirall.
Mirall, sí.
I van canviar la tablet per un Coran i ho van llançar en plan, venga, aquest és i una armilla plena d'explosius també, un Photoshop.
Bé, això és una mica més sospitós, vull dir,
saps allò?
Gent amb Coran, vale, però tenen el Coran, no està, ja està el seu llibre.
I clar, i van deixar ara la bomba, literalment, i aquest senyor s'ha vist obligat a donar explicacions a tothom, clar, entement per la seva vida, perquè amb la quantitat de gilipolles que existeixen al món, vés a saber si hi ha algun indignat o algun inflamat d'aquests que veu la foto, el fotomuntatge aquest, i se'n va cap allà i el mata per venjança, o vés a saber un fonamentalista cristià que vagi allà i és...
Déu. Perquè li ha dit Déu.
Perquè li ha dit Déu, ah, sí, sí, un fonamentalista cristià d'aquests del mig oest, se'n va allà i el mata i clar, el noi aquest ho està passant realment malament perquè ha sigut tot una venjança d'uns carallots que l'han ficat amb aquest merder. I la gràcia és que la Razón agafa aquesta foto sense contrastar, la publica en portada i a l'edició següent, en lloc, en comptes de fer una fe d'errors, fan un tuit de disculpes en castellà, en plan, nostres sinceres disculpes al senyor tal, i dius, aviam.
Sí, això ho he trobat meravellós. El tuit es disculpa concretament amb ell.
Sí.
I els lectors que els bombin.
Sí, home, perquè la informació, escolta, tampoc, no, és molt subjectiva.
Total, tampoc en tenim tants.
Ara, avui que estic fent davantals guapos i tal, ho puc dir, no? Puc marcar-me un altre tall, no?
Un moment, sí.
Paco Marguenda, ets basura. Ja està.
Veus aquest lentès?
Bàsicament, sí. O sigui, es pot tenir afinitat ideològica o no, però fer servir d'una manera tan roí i després intentar fer veure que no ha passat res quan ets un mitjà de difusió nacional, és un dels mitjans, es vulgui o t'agradi o no, de referència a l'estat espanyol, hòstia, què menys que demanar disculpes per una cagada tan monumental com aquesta? Doncs no, aquí hem fet veure que no passa res, posem un tuit i ja està, doncs ala, molt bé, fantàstic.
Sí, sí.
I com la Razón, suposo que hi han hagut més casos, però ara mateix no...
No, com la Razón segurament que n'hi ha hagut més, però jo torno una mica al món de Twitter, sí, aquests referents que agafem per la informació, no?
Sí.
De no tenir i tal, i també dir que, a veure, la gent, evidentment, pot dir el que vulgui, no? I tu has de ser conscient de qui segueixes i qui no segueixes. Llavors, un indocumentat diu 200 morts, te'l pots creure o no.
Clar.
On jo vull ficar el dit és una mica els periodistes, que sí que tenen certa responsabilitat
i fan servir aquestes fonts.
I fan servir aquesta eina i aquestes fonts i el que fan, bàsicament, és desinformar.
Però és que, a veure, si parlem de tot això, no podem passar per alt el periodista que han fet fora del país de manera fulminant per haver dit o per haver sortit declaracions seves en un article, em sembla que era el New York Times, en què es comentava que la premsa espanyola està absolutament mediatitzada pels poders econòmics, perquè està en fallida tècnica i l'estan aguantant amb capital interessat des de fora. I, per tant, la premsa no té llibertat d'expressió. Aquest senyor, que no recordo el nom, perquè jo els noms per principi se m'obliden tots,
però si no té una roba davant.
Era un històric del País i l'han fet fora de manera fulminant.
Sí.
O sigui que el País ha subratllat sense manies l'argument.
Sí, home, i tant.
Sí, sí, tal qual.
I davant de llum, de taquígrafs i d'ulleres de sol.
I no només això, sinó que tenien un acord col·laboratiu amb el New York Times que traduïen articles del New York Times i ho posaven, no sé si era el País Semanal o amb algun tipus de suplement de diumenge, que agafaven les columnes més importants o les que tenien més suc del New York Times, les traduïen al castellà i era com una espècie de col·laboració, de feedback entre grans mitjans per donar com una miqueta d'entitat a la cosa, no? De dir, mira, dos mitjans grans en dos idiomes diferents que fan un projecte col·laboratiu, doncs ha passat això i han rescindit la col·laboració tal qual. Unilateralment, és fantàstic.
Veurem grans prodigis.
Sí, sí, sí.
I si voleu podem rematar el tema amb... Collons, és que... amb la reacció ràpida que ha tingut França, no? Enviant bombarders.
Sí, a tope.
S'ho han pensat poc, eh?
A tope.
Sí, però també he llegit que... A veure, ja s'estaven fent missions, llavors jo no he pogut escatir fins a quin punt han aprofitat. I mira, aquesta missió que vam fer la nit... Digues que ho hem fet per això i galvanitzem una mica l'estat d'ànim del País i endavant, no? I avall va que fa baixada.
Pot
jo
ser,
no
ho
sé si hi ha hagut gaire diferència. Pot
ser, però aquest matí sí que he escoltat el Basté i parlava de que el president Valls, francès, va sortir ahir la nit a parlar d'aquests atacs.
De xiquets?
Sí, de xiquets. Bueno, ja té dos, els fills seus, que són una colla que és més vella, i després hi ha
la pinyeta. El pinyet i la pinyeta.
I feia unes declaracions d'estat bèl·lic, d'estat de guerra. Jo crec, no sé si les van aprofitar o no, però que ha sortit de donar la cara i dir, no senyors, estem en guerra i estem aprofitant, ja la bombardegem allà. I és una guerra que es lluita de forma diferent. Aquesta gent està aquí i arriben i ens fan petar. Nosaltres anem allà i els fem petar, però estem en guerra. Aquest ha trigat molt menys que el senyor Bush.
Però la línia argumental que han exposat jo diria que està portada pel mateix guionista que va portar la reacció a l'11S, que és una reacció sorgida directament dels think tanks neocon. I per tant, no sé si ens ho estem creient massa
no sé.
De pressa.
Jo crec que la immediatesa...
És fast food, però...
Sí. Però el problema de diferència amb els atemptats de l'11S és que ara mateix la immediatesa que tenen les xarxes socials és 10 vegades superior, i quan van trigar encara anys en parlar d'un atac de falsa bandera per justificar tot el tema dels atemptats de l'11S i la posterior invasió d'Iraq, aquí han trigat hores. En dir això ha sigut una cosa provocada, perquè tal, perquè bueno, tota una sèrie de conspiranoies al respecte del tema també, no? Més enllà de la versió oficial o més enllà de l'acció-reacció del fet que uns ciutadans d'origen francès, tot i que de generació o de sang argelina o tunisiana o hagin sigut els responsables d'això, però són francesos, han optat per la via de el que tu dius, no? Acció-reacció, no? De buscar, tenim un conflicte a Síria, s'ha gravat aquí i tornem nosaltres la pilota cap allà, no? És el tema. Ho retuitaré, a veure si puc després, us passaré un enllaç d'un magazín de hip-hop que es diu Crypta Magazine, que és un dels...
Estàs canviant de tema avui?
Va pel tema. És un magazín de hip-hop que es diu Crypta Magazine, que és un dels més interessants a l'estat espanyol, si no el que més, que té una secció que van anar fent durant força temps, parlant de grups de rap francesos que durant els 90-2000 han sigut els enemics públics número 1 de l'opinió francesa. I és només perquè es vegi que el caldo de cultiu de tot el que està passant ve d'una sensació de desempart de 2, 3 i fins i tot 4 generacions de francesos d'origen no francès que han sigut tractats com a ciutadans de segona tota la vida, s'han sentit desprotegits, matxacats per la policia i tal, i han trobat amb aquest estat islàmic o amb els radicalismes o amb els extremismes més d'allò, han trobat un nexe, un cau on poder sentir-se integrats, I això la societat francesa ho està obviant d'una manera bestial. Està obviant tots aquests ciutadans.
Home, hi va haver tota aquella batalla dels banlieues, la batalla dels barris perifèrics, que jo no he sentit parlar mai d'una solució o d'un projecte de solució coherent o consistent. No. Simplement, bueno, devia passar el pitjor, van suposo augmentar la presència policial, van salvar el matchball i avall va que fa baixada.
I ja està.
I clar,
i ja està, i és així. I bueno, tancarem el tema ja, fem una petita pausa per anar fins pipis i ho fem amb un tema preciós que es diu Desmadre Estigio, que és del proper disc de la banda de la Corunya Triàngulo d'Amor Bizarro. Que el disfruteu, fins ara. Scanner FM.
Cafè i cigarro, un programa fet per un pintamones, un tio que fuma amb pipa i un calvo amb barba.
I want to live like common people. I want to do whatever common people do.
Coses de llestos.
Ja hi tornem a ser, bonics. Això és Cafè i Cigarro, emetent Scanner FM en directe des de la web scannerfm.com i a la vostra subscripció de podcast habitual en cas que ens escolteu en diferit, com ve a ser normalment. Continuem amb les coses de llestos i avui no sé si tenim...
Espera't una cosa, ja també, si teniu Android, ja sí? Busqueu a la Play Store l'aplicació de Scanner FM,
yeah,
i ens podreu escoltar en directe anant pel carrer, ben cools, ben
hipsters.
Si sou de, si teniu iOS, us espereu perquè triguen una miqueta més a dir que sí.
Com ha de ser, s'ho miren.
Molt bé, molt bé. Vale, doncs anem amb coses de llestos, no?
Anem amb coses de llestos.
Vinga. El Casals. Et trobem tant a faltar, no tant com el Pepe, però series finalista.
A veure, la música ben bé no, la cançó no és la més adient, però era una mica la barreja de sardanes i cinema que he trobat, val?
I ara m'he imaginat un James Bond nostrat.
Home, Anacleto, ja el tenim.
No, nostrat sí. Em refereixo a Espardenya, més aviat com un mosso de gala, ah. No? Anar matant gent amb un trabuc.
Gran Nord.
Ep, tenim dos tuits.
Va, fes-los abans que comenci a cagar-me.
Un és del David, per tant no compta, és de l'equip, i l'altre és del Juan Carlos, que diu: us està sortint un programa molt seriós.
Ara anem.
Ara ho arreglem, això.
No pateixis, que ara ho arreglem, que aquest matí he anat a veure 8 apellidos catalanes.
Oh, i què?
Molt seriós també.
Sí?
Sí, molt seriós tots al cinema. Ha estat, bueno, ho ha patat molt.
Quent.
Bé, home, primer, d'entrada faré a nivell personal. Sí? Jo m'he avorrit molt amb la pel·lícula. I he fet un comentari a Twitter que era bastant indicatiu. O sigui, si us va agradar molt la primera part, hi ha certes possibilitats que aquesta us agradi.
Vale.
Si no us va agradar molt la primera part, gasteu-vos els 9 euros amb
9 euros el que vulgueu.
Però és que la gent que li agrada molt Dani Rovira té un perfil psicològic una mica inquietant.
Parlarem o també no? Una mica del perfil psicològic del target, eh? No pateixis.
Parlem-ne de tot.
Bé, a veure, la pel·lícula.
A veure.
Si la història de la primera part era ja prou previsible i plena de tòpics, aquesta es torna a repetir, mm-hmm, i la veus a venir des del primer minut. Des d'aquí juga la carta, una carta que potser no s'ensenyava al tràiler, perquè el tràiler no t'ensenyava una merda, mm-hmm, que és la carta Goodbye Lenin. Perquè hi ha un personatge a la pel·lícula,
sí,
que és la Rosa Maria Sardà,
sí,
que li fan creure que Catalunya és independent des de fa un any.
Mm-hmm.
I jugant amb, ja no amb el conflicte que pugui haver-hi ara, preindependentista i tot aquest moviment, no, s'estalvien perquè ja podia haver-hi una mica de conflicte i fins i tot cert debat, no?
O sigui que estaria, des d'un punt de vista intel·lectual, en l'òrbita de l'última de Torrente.
Sí, on Catalunya ja és independent. També
molt sofisticat,
són,
tot això, eh?
Són molt paral·leles en aquest sentit.
Mare.
La darrera de Torrente, sí, és veritat.
Mare.
I evidentment està plena de tòpics, dels tradicionals, de sempre, tot això. El tema és que, a veure, està rodada amb un target al cap, que és el target d'aquesta pel·lícula,
sí,
que és la gent que riu dels xascarrillos tòpics, de l'acudit regional, i que és tot el que necessita per desconnectar i passar una bona estona.
Uh-huh.
Per tant, dintre d'això compleix, és a dir, tornarà a petar la taquilla, perquè en aquest país està ple de gent que... és així, per tant, des d'aquest punt no se li pot recriminar que t'estigui venent una pel·lícula intel·lectual de Woody Allen i de sobte et trobis amb una barrabassada. No, t'està dient, és la mateixa merda que la primera vegada.
Sí.
Amigo, si te gustó esa mierda, ven a verla. Ara, potser la trobaràs pitjor, per què? D'entrada, perquè no hi ha guió.
Vale. Doncs s'ha de trobar a faltar per força.
Hi ha guió, vull dir, hi ha uns guionistes, el Borja Cobeaga, i no recordo ara qui és l'altre, però...
I l'altre.
Sí, com els de UAM. Però gent afí al programa i que es dedica al mundillo del cinema, m'ha estat explicant que gran part dels diàlegs són directament inventats. Sobretot els de Dani Rovira, s'inventava el que volia i els guionistes s'estiraven bastant els cabells, mentre que el director deia: és igual, tira, estamos haciendo comedia, esta gente hace reír, por lo tanto, tú tira pa'lante.
Tú tira pa'lante.
Tots són trienis i d'aquí 4 dies...
Hòstia, tu...
I de fet és això, o sigui, és una pel·lícula on hi ha dos actors que bàsicament improvisen, la resta li van una mica al joc i després està rodada amb una desgana brutal. És a dir, hi ha uns fallos de ràcord que ja els tenia la primera. Això l'altre dia la van tornar a passar a la tele i els 10 primers minuts hi ha coses que canvien de lloc, ara és de dia, ara és de nit, és allò de... Hòstia, què m'estàs contando? Saps? Aquí es torna a repetir, però precisament per això, perquè...
Si sua la polla.
És això mateix, és... aquesta gent s'ho empassa tot, per tant llença-li la primera merda que trobis.
O sigui, és Dani Rovira fent el mono i...
Dani Rovira fent el mongo,
vale.
T'has deixat una lletra i és això, fallos de ràcord, els guions improvisats i bueno, vull dir...
Sí, m'encantaria veure la reunió dels productors de la peli, en plan, com se llama el bizco ese que hace gracia, hace risa.
Sí, també aquesta
és Rovira.
Però són aquestes solucions, no, que són una mica, si ha funcionat, tira cap aquí, no? Si funciona, no ho toquis,
tira cap aquí, però més a més, com que ja ha funcionat, no cal que ens hi esforcem tant.
Clar.
I aquí està el problema. I quan una cosa funciona, el que has de mirar és que si fas una continuació, hòstia, mirar de millorar-la, perquè la gent ja no la sorprendràs amb el mateix. De fet, ja no sorprèn amb res a la primera. Aquí ja, de seguida, veus a venir com acabarà tot.
Hi ha dues coses que m'inquieten. Dubto que vegi la peli fins que l'estrenin en alguna plataforma.
Millor que no ho facis.
No, una pregunteta. El Carra Lejalde s'autohumilia més com a basc en aquesta peli?
Sí, és encara més autohumiliant, tot i que, clar, és bon actor.
Sí.
Per tant, és de lo poc que, com a nivell interpretatiu, encara es pot salvar.
Vale.
La resta és bastant de...
I l'altra pregunta que em venia al cap...
Adelante, el chico calvo con barba.
El chico calvo con barba diu...
Sin gafes.
Berto Romero, que almenys el tràiler surt amb una pinta de hipster, així, del rotllo amb barba i tal... si la primera és un topicàs sobre els bascos i els andalusos i aquesta està enfocada en els topicàsos dels catalans, el tipus d'humor que fa algú és homenatge a Eugenio?
No, estàs apuntant massa alt. Ja et dic que estàs apuntant molt amunt. No.
L'Eugenio sol troba a faltar.
Clar, els tòpics bascos que teníem a la primera són els tòpics bascos de tota la vida.
Sí, evidentment. Val?
Els tòpics andalusos són els tòpics andalusos de tota la vida.
Sí.
I aquí s'han esforçat en que els tòpics catalans no fossin els de tota la vida, sinó els que veu la gent que no és d'aquí. És a dir, encara pitjor, són tots hipsters. Val? Catalunya, hòstia, és un país de hipsters.
Ja no som garrepes, botiguers i anacrònics.
No, és un país de hipsters.
Quietes, no, som un puto país de hipsters.
Sí, que és una Catalunya independent que vota 99% ciutadans.
O Pac-Man.
Meravellós.
I ara ja entraré una mica més a nivell de anàlisi una mica del que vindria a ser l'humor, per mi, ja des de nivell personal, i el que no és aquesta pel·lícula. Perquè d'entrada, si una cosa jo li agraeixo a l'humor és que trenqui tòpics.
Moment que em poso ulleres.
Que trenqui esquemes. No sé vosaltres, però jo si veig una cosa que vull que em faci riure, d'entrada vull que em sorprengui i que vingui produït l'humor per una situació còmica, trencant esquemes, trencant tòpics, el que sigui, no per un senyor dient mi arma, que és bàsicament l'intent d'aquesta pel·lícula, que és que la gent rigui amb mi arma, amb iepa i amb...
Collons.
No, quin és l'altre que repeteix molt, el Dani Rovira? Benvingut. Vull dir, aquestes són les muletilles de la pel·lícula, no? A veure,
fa molta mandra,
fa molta mandra, sí, fa molta mandra.
Per dintre.
I de fet, durant la projecció d'aquest matí se sentien alguns riures, això no ho descartarem, no direm que no va ser, que no ha estat així, però de seguida se sentia gent que deia: riuen? Saps? D'allò de plantejar-s'ho, realment hi ha gent aquí que haurà d'opinar d'aquesta pel·lícula i està rient?
És allò que sents algú que riu i al cap d'un moment diu: perdoneu, és que he rebut un WhatsApp.
Ja pot ser.
Pues no lo habemos pasado bien, no sé. No.
Sí, sí. Bé, i a més el tema del no ser un guió molt elaborat, opcions que apuntaven bé, com deia aquest matí l'amic Fausto al sortir al cinema, a Twitter, no s'exploten. I això és el que passa molts cops, que et presenten certes premisses en algunes pel·lícules que, hosti, això si ho desenvolupen pot estar bé, però no es fa perquè, doncs, segurament a l'hora d'improvisar no hi van caure o no se n'han recordat de que el guió abans han escrit això, que sol passar quan treballes sense guió, que fas coses i després no te n'en recordes. Però bé, també vull dir, ja ho has dit tu, hi ha un personatge que és Humberto Romero, que va passar per aquí el programa, però hi ha un altre actor que el vam tenir aquí al programa.
Sí, home.
Amigo. Que l'he vist de lluny, perquè no té cap frase i surt una mica de lluny, però hi ha una, sí, hi ha una copla que toca al casament,
sí.
I el baixista de la copla és en Deliciosa Smith, de la Fundació Toni Manero.
Sí, home!
Que va passar per aquest programa.
Oh.
I evidentment és inconfusible, veient-lo de lluny, i he dit, hòstia puta, és en Deliciosa, surt a tres planos de la copla tocant. I sí, per tant, ja sabeu, gent que vol triomfar al cinema espanyol, passeu
per
aquí.
Passeu per cafè.
Estem parlant d'una copla?
Sí.
Amb baixista.
Sí, sí.
Potser l'aniré a veure només per viure aquest moment inoblidable.
Això cultural.
Sí.
Aquesta és una altra, també. Hi ha un moment on, evidentment, s'aixeca un castell, totes aquestes coses, i crec que haguessin fet bé de tirar, doncs, d'alguna colla castellera creïble, d'alguna... algú que toqués el toc de castells que fos creïble, aquestes coses, saps? Ho tens aquí, no és que estiguis rodant a Birmània i hagis de traslladar 400 persones allà. No,
no són els bascos de MacGyver, no.
No, precisament, ni de l'Equipo A, que eren negres.
Sí, chicanos tots. Sí, sí.
Doncs això, un èxit.
Que maco.
Un peliculón.
Que maco. Meravellós.
I com queda una mica de temps i tenim aquí un tocat de l'ala del tema, m'agradaria que analitzéssim una mica, ara que ja portem un temps amb Netflix, què tal? Com funciona a casa vostra? Teniu Netflix? No en teniu?
Servidor encara no.
A casa sí, en tenim, i a més en tenim amb fibra de Movistar, que sabeu que ha sigut un tema controvertit. Jo haig de dir que a casa funciona prou bé. Sí que algun moment baixa uns segons la resolució, però jo diria que és per refresh de buffer, perquè al cap de molt poc torna a recuperar l'alta definició. No l'he provat amb 4K, perquè tampoc hi veig tan bé, però amb alta definició funciona molt bé, molt fluid i tal. I realment, per una persona gran, com és el meu cas, que sempre ha mirat la televisió i des de fa uns anys amb les ulleres de vista cansada a la punta del nas, mentre amb un pal d'escombra canviava de canal, haig de dir que certament l'aportació d'aquesta manera de veure la televisió en línia i tal és molt àgil, i la solució de Netflix em sembla molt proporcionada pel preu que ofereix
i pel contingut.
I exacte,
vull destacar alguna cosa del contingut, que no és només el contingut original de Netflix, sinó que hi ha altres sèries. Hi ha molt material de sèrie espanyola també, hem tingut la referència de posar aquí seriasses com Física o Química.
Hombre!
Mazinger Z també el podem trobar, D'Artagnan i los tres mosqueperros, però coses més actuals, sèries que han acabat, com per exemple Sons of Anarchy, per posar alguna així a l'atzar i que recomano des d'aquí. I també molta pel·lícula.
Molt bé.
Molta pel·lícula, un banc de pel·lícules que déu-n'hi-do. I un altre tema que molta gent patia a l'hora de tenir Netflix és dir, bé, però tindrem les estrenes aquí, igual que les tenen als Estats Units. D'entrada, el material original podem dir que sí, perquè la setmana que ve, el dia 20, s'estrena Jessica Jones i s'estrena aquí també. Per tant, la matinada del 19 al 20, quan sonin les 12 de la nit, ja podeu connectar Netflix i posar-vos a veure el primer episodi de Jessica Jones, la sèrie germana de Daredevil, i això és d'agrair, que per fi, si estàs pagant aquest servei, el tinguis al mateix temps que s'estrena a nivell mundial, que això és el que reclamàvem des d'aquí des d'un principi.
Fantàstic. Això és molt xulo, perquè si la nit del 19 al 20 ja es pot començar a veure, al matí quan et llevis
i
obris Twitter, ja hi haurà gent cagant-se amb tot de lo dolenta que és, o matant familiars,
però això
perquè
ja passava
és molt
abans
bona.
Que arribés Netflix aquí, perquè Twitter és internacional també, i ho veiem, eh?
Sí.
I tant.
Impressionant.
Impressionant. I aquí s'acaba el programa d'avui.
Ai.
Moltes gràcies per escoltar-nos o com a mínim per descarregar-vos el podcast i compartir amb nosaltres la nostra bilis. Si ha sigut molt seriós, ho sentim, la setmana que ve estarem millor. Ens escoltem el proper dia en directe a les 7 de la tarda o quan vulgueu per streaming i recordeu, si és un veritable cavaller no us demanarà res a la primera cita. Sigueu bons o no, bona nit i adeu-siau.
Adeu.
Adeu. Take it, 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 take it